Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar el que està passant als transports de Barcelona i de Catalunya i com us trobeu davant de tot plegat. Gràcies, fins ara.
Molt bé, gràcies.
Em permeteu el moment friki de la jornada? Jo li dono a comprar. Y atención, no cierres esta ventana, recuerda no abrir otras ventanas o navegadores o perderás tu posición en la sala de espera. Ho intentarem. I en què passa?
Pensava que anaves a demanar...
Em sumo a la teva acció.
Pensava que anaves a demanar l'ajuda al lloguer dels joves.
Exacte, no? Superfans aquí.
Ara en parlem també, ara en parlem si voleu. Però volia aquest moment per saber si es col·lapsava o no. Les deu en punt i ja...
Ja hi ha cua, clar.
Ja hi ha una cua immensa, eh? Ja hi ha una cua immensa. Ep, que la cosa avança. Intueixo que anirem, que n'ets fanàtic, també, eh?
Sí, a més...
Les estàs comprant de veritat, però?
Sí,
no les vols, atura això, perquè jo veig que va avançant,
no, les estic comprant de veritat.
I val una pasta.
Ja estic a la sala d'espera virtual, m'estic emocionant.
Surt un minutet, no?, i avança una línia...
Quantes posaven a la venda? Quantes?
Doncs mira, el que Montes, és l'estadi olímpic de Montjuïc.
50.000.
Per tant...
No sé quanta gent hi cap. 50.000?
Ara ho mirem, això.
Molta gent hi cap.
No venen 50.000, en venen menys.
No, depèn del pla
que s'hi aproven. És que no ho sé, he dit 50.000 així a voleu, eh? No sé quanta gent hi cap a l'estadi olímpic.
De fet,
ara mateix.
Sí, a l'estadi olímpic hi caben 55.926 persones, sí. Però tenim present que també es planarà el que és... La gespa a l'estadi, o el que en quedi d'ella. En fi, veurem. No sé si teníeu alguna cosa,
sí,
volíeu dir alguna
jo
cosa...
Jo sobre això de la seguretat en els trens, és que lliga molt amb el que hem dit abans, no? És a dir, no només són insegurs la feina que fan els vigilants, és que cada dia tenim incidents amb usuaris. L'altre dia van apallissar un pobre home que sortia de l'estació i li van fer una pallissa. Van detenir l'agressor, al cap d'unes hores va sortir l'agressor del jutjat i va tornar a pallissar una segona persona. Uh-huh. Ja no només és una qüestió de que els vigilants pateixen aquesta inseguretat, sinó els propis usuaris. Aquest és un element capdalt també, és a dir, on ens hi posem, o només falta que ja prou pena passem amb aquests transports públics ineficaços o escassos, que a sobre se'ls hi pengi la llufa de que pots anar allà i igual surts amb una cara blava. Per tant, això no pot passar. És a dir, quan tu vas a qualsevol acte, un concert, per exemple, estem parlant dels Bruce Springsteen, o un acte festiu, etc, la seguretat les administracions obliguen a tenir un sistema de seguretat, etc. En un tren que pot arribar a tenir en la màxima ocupació en uns trens llargs d'aquestes rodalies fins a 1.000 persones, no pots deixar-ho, això, en mans d'un, dos vigilants o tres vigilants que no tenen aquest poder legal, el tema de l'autoritat policial, i que els propis malfactors ja ho saben, se n'aprofiten i no només se'n riuen a la cara d'aquests vigilants, sinó també li poden fer un gec de bufetades a qualsevol. Per tant, per mi això és molt urgent que el Departament d'Interior, o qui sigui, és igual, que s'hi posi i s'hi posi seriosament.
Això necessita, com saps, un canvi legislatiu. És a dir, els cossos que no són de funcionariat no poden portar determinades armes, no poden actuar determinada com una policia, i això passa aquí, passa a la majoria de llocs. El que passa que jo sí que crec que és preocupant aquesta situació, i el que s'ha de fer és incrementar les dotacions de vigilants i segurament també canviar la llei, perquè el que estem fent amb això no és només posar en risc la vida dels usuaris i dels vigilants, sinó també desprestigiant el transport públic. És a dir, el transport públic acaba sent una cosa que hi ha gent que té por d'agafar-lo i que només l'agafa qui no té més remei i no sé què. Ara que dèieu, parlàvem abans de trens, un dels últims viatges ja fa potser 3 anys, que vaig fer en tren de mitjana distància, va ser molt fort, perquè hi havia un vagó i només hi estava jo, i després hi estava una altra parella, una línia llarga, la línia que va a Lleida. I allà doncs van pujar uns 3 nois italians, es van sentar allà i van obrir i es van començar a fotre coca. Clar, o sigui, al meu costat. O sigui, aquí no passa res. I van començar a, i van fer una festa, no? I van començar a obrir alcohol, no sé què, llavors jo em vaig aixecar, me vaig anar a fer l'altra punta de tren a buscar el vigilant, que el vigilant va anar allà i li va dir correctament, poden parar de... I aquells, esclar, se'ls fotien a la cara. És a dir, jo ho entenc. Què vam fer? Pues el vigilant va dir, marxeu del vagó, no? I ara truco que a la propera estació no sé què. Però clar, aquest tipus d'actituds són absolutament insostenibles. Ni el revisor que estava en el tren va poder fer res, ni clar, jo i l'altra parella que hi havia en aquell vagó, doncs vam marxar corrents, perquè què has de fer, no?
Sí, però
fa falta molta més vigilància en els trens. I amb això estic d'acord. Ara, el que no estic d'acord i acabo és de que aquests cossos tinguin les mateixes prerrogatives que els policies.
Deies molt bèstia això, però no, deies molt bèstia això perquè fa res jo tornava també amb tren fa molt poc amb Rodalies i jo quedava esperverat de veure una persona fumava, eh?
Sí.
Només fumava dins del vagó. I ningú feia res.
I això ho veig cada dia, eh?
Perquè si t'hi enfrontes, no saps com sortiràs.
No, no, exacte. Clar. No. Amb totes les de la llei ningú feia res, eh? Sí, però jo el primer.
Permeten, Dani, sobre el tema del canvi legislatiu. A veure, hi han coses que sí que calen canvis legislatius, però tu pots actuar a dia d'avui. De fet, en el metro de Barcelona, on també hi ha vigilants d'aquests, han tingut problemes d'inseguretat i han actuat paral·lelament o conjuntament els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Els Mossos d'Esquadra són competents per entrar en un tren i detenir algú. Són competents, plenament competents. I per estar en una estació de Renfe i detenir algú, o fer un control de vigilància, plenament competents. Les policies locals són plenament competents també per fer això. És una qüestió de dir, escolti, més enllà de si ara canviarem la llei o no la canviarem, el codi penal i el sum corda, ens hi podem posar, sisplau, perquè ara mateix ja sou plenament competents i no ho feu. I llavors estem posant en perill no només els vigilants, pobres, sinó també els usuaris. Per tant, si sou plenament competents i no ho feu, sou uns incompetents.
Jo crec que el problema és més gran del que ens pensem, eh? És més gros. Tots dos teniu raó amb les reflexions que feu de millorar la llei, de millorar les competències, de millorar les eines, de millorar-ho tot, i que ja són competents alguns, però vull dir, jo ho visc cada dia, aquestes situacions, a l'agafar el tren, gent sense mascareta, que se salta la norma i que passa el vigilant i no li diu res, perquè vés a saber quina serà la reacció d'aquella persona. L'altre dia una senyora demanant-li educadament a un noi que anava amb el seu fill que es posés la mascareta. Bueno, no reproduiré els insults i què li va dir el noi, que només li va faltar empènyer-la i tirar-la al terra. Llavors, clar, tu ho entens, vull dir, al final ets un vigilant, tens les condicions laborals que tens les competències que tens, perquè són privats i aquests sí que no tenen competències. Tu passes per allà i penses, pues mira, jo el que vull és arribar a casa, saps? Amb la meva dona, amb els meus fills i arribar totalment sa. Però jo crec que el problema ve de més enllà, perquè hi ha policies que sí que tenen competències, per exemple els Mossos d'Esquadra, i hem pogut veure moltes manifestacions aquí a Barcelona on hi ha una sensació d'impunitat davant de lo que és la figura de l'autoritat per part de moltíssima gent jove que creix i que no té, parlant en plata, la por que nosaltres teníem a la policia.
A la policia no se li ha de tenir por, eh?
A la policia se li ha de tenir por.
No, a la policia no se li ha de tenir por. Un estat democràtic no ha de tenir por a la policia. És un servei, el servei dels ciutadans. Por, no. Perquè també hi ha hagut molts actes de brutalitat policial, com tu saps, denunciats i comprovats. I no només en els cossos de l'Estat, també a Mossos.
La policia és un servei, però tu a partir del moment que estàs fent alguna cosa que no està ben feta, a la policia li has de tenir por.
No, la policia ha de fer la seva feina. I si algú no està fent alguna cosa que no està bé, se l'ha de detenir. Però els ciutadans no... Perquè això és propi de les dictadures. És a dir, tenir por a les... Explica-ho diferent.
És que ser policia no és una feina bonica.
Bueno, i ser bomber tampoc, però a veure si m'entens.
Són feines molt diferents.
A la policia no se li ha de tenir por.
Són feines molt diferents.
Si se té por a les policies dels estats no democràtics.
Fa 15 anys, quan algú estava fent alguna cosa mal fet i se li apareixia un policia, aquella persona es quadrava. Ara, quan algú està fent alguna cosa mal fet i se li apareix un policia, aquell policia corre un alt risc de ser agredit. Mira, és així o no és així?
No se li té por, no se li ha de tenir por, és veritat, a la policia, i tampoc als mestres, i també se'ls hi ha perdut el respecte absolutament.
Això és diferent.
Parlem
una cosa és respecte, i l'altra cosa és un servidor públic.
Sí, però és exactament el mateix.
No sé si quan parlem de por estem volent dir també autoritat.
És que és autoritat.
Sí,
és que és l'autoritat.
I un revisor de tren també és una autoritat.
És que algú ha de posar ordre, no comparis, per favor.
Sí que comparo, què vols dir, algú ha de posar ordre? Doncs escolta'm, que estàs fent apel·lacions a l'exèrcit que prengui els carrers. Clar, és que no...
No, home, però...
Jo crec que el meu discurs no ha estat per res, ni destilava el que acabes de dir, Eva.
No. Però... Algú ha de posar ordre. No. És que la Cuca Gamarra podria anar a fer unes copes, o sigui, avui, en sèrio. A mi aquest tipus de discursos me sonen a discursos d'una altra època.
Sí, però hi ha una qüestió de respecte que jo entenc també que s'ha perdut absolutament. Hi ha una sèrie de gent, fins i tot no tan jove, que ha considerat que les normes no van per ells i que se'ls poden saltar com vulguin, i que si perjudiquen els altres, doncs ja s'ho faran, i que l'egoisme i l'individualisme s'ha imposat, i que això és Sánchez Castilla, i ja vindrà el de darrere i ja ho arreglarà. I això s'ensenya a l'escola, això s'ensenya a les cases, a les famílies, això s'ensenya a la societat, a les entitats, allà on... I això s'ha perdut en una part de la societat, i d'aquí plora la criatura. Quan tu t'enfrontes a un policia, no perquè ideològicament pensis que la policia és repressora, no sé què, sinó que aquell policia et diu, escolti, deixa de fumar, perquè en aquest tren no es pot fumar. Clar. Això no és repressió, ni Franco, ni Madrid ens roba...
No,
aquella
no,
persona,
això és que
aquella persona ha de tenir un respecte a aquella gent de l'autoritat.
Ets un maleducat i estàs incomplint una norma. Ens hem dotat tots perquè tots vivim millor i convisquem millor. I ara resulta que tu, que ets un galtes, tu saltes, i
no
ara a sobre vols tenir
això,
raó i a sobre t'enfrontes.
Però més policia no s'arregla això. Això s'arregla amb més educació, sí, amb més respecte, i no amb la laxitud. És a dir, tenim un dels codis penals més durs de tota Europa.
Si fa un moment demanaves més competències, més eines, més policia, més de tot per solucionar el tema dels...
Més efectius, sí, però més efectius... No, una cosa és demanar més efectius, l'altra cosa és que s'hagi de tenir por als efectius. Jo no estic dient això.
En aquestes situacions que ella ha explicat, ha narrat, que han passat a Igualada, a Sants, etcètera, el policia què ha de fer? S'ha d'acostar educadament i dir-li...
La policia l'ha d'agafar i l'ha de treure del tren. Això és el que ha de fer el policia.
La de l'estació.
I ha de protegir els usuaris.
Ha de dir-li, senyoreta, per favor, no agafi la porta.
Perquè també diré una cosa, això dels guardes de seguretat que has dit tu, és que volen arribar a casa seva com si no hagués passat res, escolta'm, aquella gent no ven sabates. És guarda de seguretat, també, no fotem, eh? És bomber, tu te'n vas amb un incendi, no t'estàs aquí davant d'un micro, cadascú té una feina, i aquesta feina és una feina de risc. Això, jo el que crec, i estic d'acord, és que hi ha d'haver un... Bueno, hi ha d'haver... Això és molt complex de solucionar, perquè és evident que hi ha una laxitud de les normes de comportament, de la moral, però no només amb els més joves, en general... En general.
I més enllà de tot plegat, jo li preguntava,
I que hi ha bon respecte, i cada vegada més efectius, també.
Més enllà de tot plegat, li preguntava si hi havia els suficients protocols, si ells tenien les suficients eines com per actuar-hi, si es necessita amb contundència, amb contundència.
Sí, sí, clar.
És la seva feina. I ell deia, no tenim ni els suficients protocols ni les suficients eines.
Abans, o sigui, vale, traiem-ho del camp policial, traiem-ho del camp de la seguretat privada. Abans, quan jo anava en tren i feia alguna que no estava dins de les normes, per exemple, se m'aixecava una persona més gran que jo...
I em renyava.
I em renyava i em venia i em deia... Noi, treu els peus de la cadira.
Sí, senyor.
I tingues respecte per la resta.
Això és bona educació.
No. I jo què feia?
Treies els peus.
Treies els peus de la cadira.
Això cada vegada passa menys.
Perquè aquell senyor o senyora més gran que jo, mereixia un respecte, i dos, tenia raó.
I t'avergonyies.
Ara què passa? Ara no passa això. Aquesta imatge no la veuràs a cap tren.
Saps per què?
Saps per què? Saps per què? Perquè el que té els peus a la cadira s'aixeca i li fot una manta d'hostis, parlant en plata.
Sí.
No, és que estic d'acord amb tu en això. Però això no recau només en tenir, en tenir més vigilants. El que jo dic és que recau amb tota... Els ciments d'aquesta societat van cap a una altra banda. Jo vull fer el que em doni la gana
Remeto
ja
el que jo he dit abans, que em reafirmo, que aquell vigilant de seguretat privada que deu cobrar, no vull saber-ho, però
una misèria.
pues demanar-li que jugui la vida en una determinada situació, pues jo l'entenc perfectament.
No, però si estem parlant de que revisors de metro i de trens necessiten Mossos d'Esquadra al costat, eh?
Clar.
Estem parlant d'aquesta situació que es veu cada dia.
La pregunta de tot això, jo per mi, la pregunta és clau. És a dir, mentre no millorem l'educació, mentre ta-ta-ta-ta-ta, amb aquest galtes que et fa això, què s'ha de fer? Què hem de fer?
Doncs posar més efectius, treure'l del tren i detenir-lo.
Detenir-lo.
Cridar els Mossos perquè detinguin com a la Guàrdia Urbana de Barcelona o a qui sigui.
Com el que ha explicat allà abans, i tornarà a fotre una pallissa a una altra persona.
Llavors, com que això va així i els que ho fan això ja s'ho saben de memòria, doncs aquí també estem en un bucle. És a dir, aquí no pot ser que atonyinar una persona gran surti gratis. No pot ser.
Gran ni petita.
No, però és que no pot ser de cap manera. I llavors, escolti, no, fins i tot allò de l'educació, no? ¿Me puede dejar de apuñalar porque es un poco molestoso? No, oiga, escolti, això, si tu apuñales algú, no esperis que et tractin entre cotons. Vull dir, tu ets un delinqüent i se t'ha de venir amb tota la contundència i aplicar-te tota la llei amb tota la contundència.
Efectivament. Però això no
I ara crec. Això pues, resulta que no passa, perquè llavors aquest tio que ha apunyalat a no sé qui...
El que té problemes és la gent de l'autoritat que ha aplicat una força proporcional per reduir una persona.
I el graven intentant-lo reduir i aquí el dolent és la gent de la seguretat.
També et dic una cosa, i no sé per on...
I això no treu que hi ha abusos de poder, sí, tot el que t'has comentat abans, etcètera. Una cosa no treu l'altra.
També, exacte, és el que comentava l'Eva, no? Que d'aquí dues setmanes estem parlant de brutalitat física cap a una persona racialitzada, perquè no sé...
Ho hem vist a moltes estacions de metro i de tren de Barcelona.
Jo crec que són dos temes diferents.
És a dir, tu, com que tu el vigilant va amb por per tot això que s'acaba d'explicar, doncs no actua. Llavors l'altre, com ja ho sap, doncs, té tot el territori pel davant perquè la resta estan acollonits. I clar, això, aquesta dinàmica s'ha de trencar, perquè la gent no pujarà mai més al tren o tindrà recança per pujar al tren a segon quina hora.
Sí. A quina hora vas amb por al tren?
I el tema de les dones, especialment.
Sí. És a dir, que calen més efectius, i estic d'acord. Que aquests efectius han d'estar dotats de noves competències fins a un punt, perquè un funcionari públic té una sèrie d'obligacions i també de sous, de condicions, que no tenen aquestes plantilles. Llavors, és una qüestió de model, però el model no és només de dir, com que tenim una població que cada dia la gent fa més el que li dona la gana, doncs això serà una gran presó, en la qual estarem tots vigilats perquè no sé qui se surti de no sé on. Perquè, clar, la brutalitat policial i el comportament dels agents de la seguretat privada, que en la gran majoria és més que correcte, perquè si no cada dia tindríem un cas de brutalitat policial, i no és el cas, igual que els agents de la força pública. Però sí que tenim casos de discriminació racial a les cues de les discoteques, també tenim casos d'abusos i de cops per part d'aquesta gent. Per tant, compte. I aquesta gent el que passa és que després no tenen que respondre de la mateixa manera que un funcionari públic. És a dir, entenguem-nos, eh? Si algú fa un cas de brutalitat policial i és un agent de seguretat privada, té unes conseqüències. Si ho fa un mosso d'esquadra, un policia nacional, un guàrdia civil, en té unes altres, un agent rural.
Els casos de brutalitat policial són minoritaris, Eva.
Bueno, esclar, clar que són
minoritaris.
Clar que són minoritaris. Clar que són minoritaris.
I ara estem aquí destacant més algo que és minoritari, que són els casos de brutalitat policial.
Jo no estic destacant més.
En comptes de destacar el 95% de la resta d'accions policials...
Jo mateix acabo de dir que no és majoritari.
Que són exemplars. De casos de brutalitat policial, que no pas amb la resta de tots els casos, que són el 95% de la resta d'accions policials, el que passa és el que ha dit l'Enric fa un moment, que és que aquest 95% restant treballa i actua amb por. I el que no pot fer un agent de l'autoritat és treballar i actuar amb por pensant en quines seran les seves conseqüències de la seva acció.
ha de treballar atenent-se amb uns protocols que té dictats, punt i final. I tant encara... si és Mosso d'Esquadra com si és guarda de seguretat.
I encara que
això no és l'imperi, pots... això no és l'imperi de veure quantes pistoles
no, encara
hi porto jo.
Tu pots
jo.
Ser linxat a les xarxes socials sí. i en un escenari
públic. Les xarxes socials, escolta, les xarxes socials estem linxant.
Però, a veure, tots són professionals, tots són professionals, però també són persones. Vull dir, quan un policia qualsevol, fins i tot un policia local, es farta de detenir a un lladregot, farta, de 50 vegades, i 60, i 120, i 150, i veu que l'aldeter s'esforça per detenir-lo, per seguir-lo, fins i tot a vegades ha d'utilitzar la força per emmanillar-lo, el porta al jutjat, i al cap de 5 o 6 hores el torna a veure al carrer, ja, més enllà de policia, com a persona, diu, escolta, jo ara he de... trencar-me aquí les banyes
és frustrant,
per
sí.
detenir-lo per 181 vegades.
Això té una paraula que s'anomena sistema judicial. Ja ni tan sols el Codi Penal, que és, és això, és els més durs, I tenim una de les poblacions penitenciàries més altes d'Europa. Vull dir que alguna cosa aquí està clar que no funciona,
Però portem 3
no
anys,
funciona.
Però portem 3 anys intentant canviar el Codi Penal, perquè és res, és una modificació molt lleu pel tema de la reincidència, i no ens en sortim. Ara sembla que la Comissió d'Interior podria tirar-ho endavant, però, ostres, tant ens costa una cosa que és tan evident i que tanta alarma social genera, doncs tampoc ni amb això. Clar, i això és molt preocupant, perquè el propi policia et diu, veus aquell d'allà, vigila, perquè et robarà. Llavors, quan et roba, dius, bueno, i què feu? Doncs te tindrem... i ja és amic del jutge. Ostres, que fort. Estan comprant l'entrada.
És que anava a dir, Enric, tu i jo ens hem quedat sols en aquesta tertúlia, perquè aquí tothom està comprant l'entrada per els prints,
si m'ho permeteu...
Estàs comprant,
He d'agrair que...
20 minuts?
Per primera vegada, tant entrades.com... No.
No les tens.
No les tens.
No, eh?
No. És a dir, portes 20 minuts d'espera,
No, jo he aconseguit comprar-les.
Ah, ja he aconseguit. Ah,
tu, home, ovació.
Jo porto 21 minuts d'espera i ara ho he intentat amb la seva, però m'ha tornat a al punt de sortida. He intentat fer trampes i no m'ha deixat.
I no,
O sigui, tu les has comprat, Joan.
Sí,
molt
sí,
bé.
Jo puc comprar-les, ja les tinc, per això anava a dir, he d'agrair públicament entrades.com i a doctormusic.com, que de moment el web no s'ha col·lapsat. De fet, he comprat les entrades...
per regalar-los,
I després hi he tornat. Hi he tornat i he pensat, calla, que igual has anat molt ràpid i això tardarà un minutet o dos en col·lapsar-se. No.
Va, funciona.
El web funciona.
Ara el que hauríem
de... espera més o menys...
de mirar és...
Hauries de tenir un detall ara, amb l'Enric i amb mi.
Exacte. Hauríem... No, però ara proposo que facis el mateix amb la web d'aquesta dels lloguers pels joves. A veure si ha caigut o no. Perquè... no ho sé, però em dóna el nas que funcionarà millor aquesta del procés turístic.
Ho provarem ara, d'aquí a poc. Mira,
una pregunta, si la vols dir, què val? Perquè no sé què val.
Del procés turístic? Mira, de 65 a 400.
Vale. No et preguntaré...
Està bé, no?
Quin drama has agafat, però... Però vaja...
Puc dir,
No passa res.
78.
Ah, bueno.
Dues de 78, sí.
Està bé.
Ai.
Home, val la pena, escoltar el Bruce Springsteen.
Home, sí, i...
Jo saps què passa? Que cada vegada que venien els Rolling sempre dèiem, vigila que serà l'última vegada.
Exacte, i amb tots els respectes...
I
això anava
tres vegades, ja, saps?
Amb tots els respectes, però t'anava a dir, igual és l'última vegada, igual aquestes coses...
Ja, bueno, això mai se sap.
No es repeteixen, en fi. Sí. Si volia dir-vos que tenia apuntats els temes d'avui per la tertúlia, Llei del Català. Por jove d'habitatge. Pedro Sánchez en les mesures anticrisi. Pedro Sánchez cara amb Feijó al Senat. Menys places públiques per més qualitat a l'escola catalana, que n'hem parlat avui a l'entrevista. O aquest carregador únic de la Unió Europea,
gran
que s'ha fet pels mòbils a partir del 2024. Es confirma, doncs, que... soc un caos. Perquè hem tractat molt poc.
I que nosaltres tampoc t'hem ajudat. Però
que ha estat molt bé la tertúlia parlant de... Sabeu allò tan típic del que li preocupa realment a la ciutadania? Doncs això, jo crec que n'hem parlat.
Això acostumen sempre a dir els partits de l'oposició.
Doncs jo crec que sí. Sí. Doncs jo crec que hem fet una mica d'oposició.
Jo tinc un parell de whatsapps que m'han dit, Eva, avui estàs fent molta canya, molt bé, molt bé, molt bé. O sigui, que jo crec que sí, que és una tertúlia com a més dinàmica, no?
Jo crec que la tertúlia ha sigut bastant diferent per la presencialitat de l'Eva.
Oh, gràcies. A mi sempre que puc m'agrada venir, però clar, Renfe no m'ho permet sense.
És molt millor, és molt millor.
Va, deixeu-me dir una coseta i ara sí que us acomiado. M'acaben d'informar que a pista, a les entrades de Bruce Springsteen, no en queda cap. Ni una.
Ni una. Estic a les portes.
També he de dir...
Sort que no anava a pista perquè tinc una edat.
He de dir una cosa respecte a aquest tema de Bruce Springsteen, que jo soc, sí, no soc fan, però em sembla fantàstic. Ara bé, fem uns spots, unes promos amb aquests artistes que no els hi calen, que no els hi calen, i quan hi ha altres festivals, festivalets, que organitza no sé qui, en petit format, que es mengen els mocs parlant literalment, eh? És a dir, i que fan esforços enormes.
Jo sóc molt fan de Bruce Springsteen, em permets una brometa, no t'ho prendràs malament. No t'ho prendràs malament. Fins aquí la turra. Eva
Pomares. Jo aniré als rentadors de Juneda aquest estiu, a veure cantautors catalans. Vinga.
Va, gràcies per venir. Eva Pomares, Enric Sierra, Dani Guillem, moltíssimes gràcies als tres.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
És aquí i ho volem celebrar amb un concert refrescant i solidari. El 29 de juny a les 10 de la nit t'esperem al Festival Jardins de Pedralbes per escoltar els mítics Beach Boys. Els beneficis de l'entrada aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Més informació a caritas.barcelona. Vine i puja la onada de la solidaritat. Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, doncs per aquells... No em vull fer pesat avui, però és clar, és el dia.
Ah, que ja les tens.
Tenim pocs l'any, ja les tinc, ja les tinc. Però aquells que no les tingueu, que estigueu intentant-ho, les entrades de Bruce Springsteen, parlo, evidentment, evidentment. Aquells que no les tingueu, sapigueu que... ara no us parlaré... Anirem per preus, perquè no us parlaré de zones, perquè hi podríem estar hores aquí. Les de 105 euros s'han esgotat. Les de 78 euros s'han esgotat, inclòs les de visió reduïda. Les de 70 euros s'han esgotat, també. Les de 65 s'han esgotat. I les de pista, tant davant com darrere, esgotades.
A veure, queda alguna cosa?
Alguna. Mira, les de 400 hi són. Saps el que vull dir? Que no sé on deu ser. Sí, 400 euros. No ho sé ben bé on deu ser això.
Li dones la mà.
Acceso VIP preferente. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
Mercè Raga, bon dia.
Bon dia,
amb entrades o sense entrades?
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Hem estat allà a l'hora d'un punt...
No l'has anat a buscar?
No. Tens aquell paio que va caminant. Segurament sí, sí, la gent sí. Ara que estigui intentant... Està a la sala de... Que és una sala d'espera, no diuen? Sí, i surt un ninotet, saps, que va caminant.
He sentit com... la redacció que deia ja ha parat de caminar.
Ja ha parat de caminar.
Però ni cap endavant ni cap endarrere, saps?
L'has comprat en directe?
Sí, sí, jo l'has comprat en directe.
Uau. Quina sort. Pues, ràpid has anat per això, no?
Es deu en punt. M'ha sortit el ninotet i de cop aquell ninotet no caminava, aquell ninotet corria ja.
Ostres, però el teu ha anat ràpid.
Sí, sí, ha anat ràpid, ha anat molt ràpid. Lent.
En parsimònia s'ho estava aprenent, però sí, sí, nosaltres anem un grup i n'hem aconseguit 12, o sigui, ben distribuït.
Per tant, dues compres, perquè era un màxim
dues compres,
12,
exacte.
Eh? Per sí, tant, si algú no li queden entrades, Mercè Raga en té la culpa. No, 12 entrades, eh?
12 entrades, sí, sí. Escolta, per cert, que tu i jo tenim un concert encara pendent.
Sí, senyora.
I estem parlant d'una persona que és cert.
Sí, senyora.
Quan és, al final?
Serà Elton John, que el 2023 actuarà finalment a Barcelona després d'anul·lar les anteriors.
2023, eh?
Sí, sí, sí. Parlem de música, també?
Mira, sí, de Nancy Sinatra, que avui fa 82 anys. És actriu i cantant nord-americana, que per cert no me'n recordo el vincle directe amb el... No sé si és el seu pare, si és la filla de Frank Sinatra, no me'n recordo, o la neboda. Crec que tenen un vincle personal. Uh-huh. Però el 1965 estrenava aquesta cançó, Joan, que va arribar al número 1 en 11 països. És la clàssica These Boots Are Made for Walking.
Home...
Mira com el paio de les entrades. And that's just what they'll do. One of these days
these boots are gonna walk all over you. La Nancy Sinatra és la filla d'en Frank Sinatra i de la Nancy Sinatra. No s'hi van trencar el cap gairebé. Jo et porto a la Jessica Simpson, que va modificar fins i tot la lletra per fer aquesta versió. El vídeo que l'acompanyava va ser una mica polèmic per imatges una mica pujades de to, però tranquil, que això és ràdio i no tindrem aquest problema.
These boots are made for
walking.
Ah, sona bé.
Sí.
Té rotllet, eh?
Nancy Sinatra, que va fer el clàssic Something Stupid, justament, sí. Doncs, amb el seu pare. Un altre grup que va modificar Joan la lletra va ser el Megadeth, però aquesta sí que no m'atreveixo a posar-la avui. I tot i que te la recomano, per això.
Això és metal,
vulguis.
Eh?
Sí, directament. Per tant, avui jo em quedo amb les Supremes. Ui. Que si ja van perdre, te recordes, Olga, que van perdre fa poc contra una versió de Michael Jackson.
Sí.
El Pol li va donar el
jo que he donat el punt sempre a les Supremes.
Però avui els hi donem una segona oportunitat.
A veure.
A veure com sonen. And there's someone else who's getting all your best. These boots are made for walking. Ah, sí? Coita, els van fer així, fa com una senyal amb el dit.
Que tu no, i jo
i
sí.
Sí?
Em donava molt bon rotllete.
Però escolta, el Pol ha triat la Suprema, eh?
El Pol avui no passa ni sempre ni sovint, però deixeu-m'ho dir, en Pol és quasi perfecte, però a vegades s'equivoca. Avui s'ha equivocat. S'ha equivocat.
M'encanta.
Ja està, no passa res per dir-ho.
M'encanta que m'hagis donat el punt.
Escolta,
tot i que jo li hagués donat a les Suprems.
No, m'ho he inventat. Normalment sí que li passo, al Pol el tenim a redacció, perquè ara m'estarà escoltant i què diu la Raga. No, però jo crec que m'hagués donat el punt a mi, no ho sé, eh?
No ho sé.
No.
A mi m'ha donat molt bon rotllo.
Tu sí, oi, Olga?
Jo sí que Simpson, eh?
Jessica Simpson, sí?
Sí, sí, m'ha donat molt.
La versió
sí, m'ha donat molt bon
rotllo. Mira, un a un.
Ei,
és escolteu,
emocionant.
Que tingueu molt bon programa.
Escolta't
moltes
el Megadeth.
Moltes hores per davant. Ara es escoltaré,
m'ho dius.
I demà m'hi torno a posar, però espero que al migdia. Pel Marçà, posa't boia, home.
Cuida't.
Que vagi bé, bon
gràcies,
programa.
Gràcies, Joan. Gonna walk all over you. Come on, boots. Stop walking. Yeah. Come on, ladies.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que està ja... Tenim el rumor aquí a la taula de redacció de la Part Magazine de que sembla ser... Sí, sí, confirmat, oficial. Bruce Springsteen confirma el segon concert, per Mira. Tant, a Barcelona. Tots aquells oients que estigueu allà a la sala d'espera amb aquell ninot paio que va caminant, tranquils, perquè s'ha confirmat oficialment segon concert de Bruce Springsteen al Bosch a Barcelona el 30 d'abril a l'Estadi Olímpic. Les entrades ja estan a la venda. Gràcies al Toscano, que ens ha passat aquesta informació d'última hora. Per tant, tots aquells que estàveu pendents d'agafar les entrades pel Bruce, i ara ho estàvem comentant amb el Trias, que estaven acabades, doncs tranquils, que el Bruce ens dona una segona oportunitat per tots aquells que no hagueu aconseguit entrada. Què, Vallejo, t'animes o no? Ara deies, que potser...
No sé...
amb la família, no?
És que ningú va mostrar interès. I llavors, clar, va ser una mica com un gerro d'aigua freda. Jo vaig proposar super emocionada als meus fills i anirem a veure Bruce Springsteen. I vaig pensar, va, pues, si hi ha tant d'interès, potser no cal comprar les entrades.
Jo li faria sorpresa, eh? Jo els hi... A veure el preu de les entrades.
Potser d'aquí gairebé un any tenen més bon criteri.
També és veritat.
Podria ser.
Exacte, perquè passarà un any,
ja seran més grans.
Com esteu vosaltres, Marta?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, i gens preocupada, perquè jo, com que sé segur que no aniré al concert, no em preocupo ni de cues, ni d'esperes, ni res.
És com un relax.
Molt i molt serena.
Veus a tothom allà tens a veure el nino si es mou o no es mou, i tu t'ho mires com dient...
Des de la distància. Sí.
Tu volies entrades per Rosalía, no? Per això vas entrar a les sales.
M'hagués fet gràcia anar-ho a veure, però ja quan vaig veure les cues de...
Fa mandra.
Molta. No em val la pena.
I al Xavi González no li preguntem, perquè sabem que les aglomeracions no li van.
No és lo cert.
Per tant, que sí que no t'hi
veurem. De fet, me'n recordaré sempre, la meva germana em va enviar a comprar entrades de U2 a un Corte Inglés. Era el segon de la cua i no vaig poder comprar.
No.
Com va ser això?
El primer se les van dur totes?
No, suposo que per internet es van comprar totes i abans que el senyor de davant meu acabés de comprar, doncs ja es van exaurir. I vaig dir, mai més, mai més.
Home, t'ho diràs.
Pobre, traumatitzat, t'has quedat.
Sí, com sigui, 7 minuts que passen de 11:15. Benvinguts a la Part Magazine del matí a Ràdio Estel. Recordem-ho, avui és dimecres 8 de juny del 2022. Per cert, és el Dia Mundial del Millor Amic i també de la Millor Amiga. Salutació especial avui, mireu, a dos tipus d'espècies de mosquits.
Ai...
Un és japonès, es diu Aedes japonicus. I el mosquit egipci, que es diu Aedes aegypti, que es troben sota vigilància alerta, d'entitats especialitzades, de la que és més possible arribada i expansió a tot l'estat espanyol.
Quin horror.
Alerta amb les plaques aquest estiu. Programa 179 a la producció Ferran Capdevila. La sort està tirada. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo. I a les vies de so, ells dos, Jordi Carretero, m'he equivocat, no són dos, són tres. Jordi Carretero, José Matosas i David Morral.
Al matí a Ràdio Estel.
Sempre que hi hagi festa, ens sumem.
Mireu, no sé si teniu previst comprar un pis o una casa properament. Si és així, de ben segur, doncs haureu... Tu no, Harker?
De moment no.
Bé, doncs, igualment et pot interessar el tema, perquè segurament haureu comprovat, si és el vostre cas, que és un món ple de documents, com ara les arres, o la reserva d'un pis, o la paga i senyal. Doncs avui a les 11 saludarem a l'advocat de Digestum Legal, Jorge Fallos, perquè ens ajudi a entendre una mica més sobre aquest món i ens recomani doncs, quin és el millor camí a seguir i també el més segur. I, de fet, ja portem unes setmanes pendents de la verola del mico, Olga, una malaltia que ha saltat a la primera pàgina de l'actualitat les últimes setmanes. Encara també portem la pandèmia, no?, a sobre del coronavirus.
Recordem que fem ràdio amb mascareta.
Exacte, recordem-ho. I per això, doncs, que surtin malalties noves no és d'ara. Perquè ja portem temps. La història ens ho marca i, de fet, per això li volem preguntar avui a l'historiador Xavier Carmeniu quina és la història i, sobretot, com va néixer aquesta especialitat, l'epidemiologia. Va, que molta gent... No sé si vosaltres feu servir el Google Suite.
No.
El Google sí, no?, per buscar coses.
Google,
no?
Per pràcticament tot, però el Suite...
Pues el Google Suite, sí, és un conjunt de programes que són molt útils per la vida, i és per això que avui el Pau Font, a les 12 de la Tecnopèdia, ens parlarà dels avantatges de tenir Google Suite activat. I a la una, en poques paraules, almenys ho intentarem, Jarque, l'espai de comunicació del programa. Viatjarem fins a Venezuela. Sí. Et ve de gust o no?
A mi m'encanta viatjar, ja ho saps.
Avui us volem parlar d'un llibre que posa precisament paraules a l'actual situació de conflicte i inestabilitat política d'un dels països de l'Amèrica Llatina més complexes. En parlarem, de fet, amb l'autor del llibre La Nación Incivil. Ell és Alonso Moleiro i també estarà amb nosaltres Andrea Daza, doctora en periodisme per la Universitat Ramon Llull. Per cert, això en el dia en què, recordem, s'ha confirmat aquest segon concert de Bruce Springsteen a Barcelona el 30 d'abril. Nova oportunitat per aconseguir entrades pel bus. I com dèiem, estarem molt pendents al ple del Parlament. Fins allà s'hi ha traslladat la Judit Caselles, justament avui a la Cambra Catalana, doncs, ha de passar aquest debat de la llei, s'ha de debatre aquesta llei famosa del català a l'escola, i la sessió de control també al govern i al president de la Generalitat. Anirem connectant amb la Judit Caselles per no perdre fil. I per acabar, va, que ja arribem al final del programa, amb els àngels de les xarxes, com sempre, i el Freqüència Madurada. Per tant, dit això, us convidem a passar aquest matí de dimecres aquí amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Ui, va, que anem tard, ara, eh? Ara estic mirant això del...
Que vols més entrades, Mercè?
No, però estava... curiositat. Després li preguntaré al Toscano. Com va la cosa ara, no? Això és com... A veure, s'han esgotat, si no... com has dormit, tu, avui?
Bastant bé.
Sí?
Sí. Poc, però bé.
És que Olga Vallejo sempre fa bona cara, per tant, no és un bon baròmetre.
Sí. Sempre.
Però tot i així, què?
Hi ha notícies, sí, però avui encara...
Ep, que hi ha un mosquit.
No sigui pas a l'egipci o...
Ah,
no.
Quin dia tenim més mala bava del
tos? La samarreta. Que no, crec que no és mosquit. No, mira, ja està volant per aquí.
On està? Ara el té el...
Crec que no és mosquit.
Ai, que tranquils. Mosquiti. No passa res.
Hi ha alguna cosa que corre per aquí, per això? Atentes. Ai.
Què? Ens endinsem a la zona Vallejo?
Anem.
Sembla aquella pregunta que et fem, Olga, que si hi ha alguna notícia que t'hagi tret la son o no.
Mira, jo estic bé, gràcies, però qui deu estar més inquiet és Felip VI. Si feu una ullada a la premsa, segur que veieu el rei emèrit, Joan, el seu pare, vaja, Joan Carles I, després de la visita a Sanxenxo, i a part de la família, de la Sarsuela, que es van veure i es van retrobar, molt entranyable tot, amb aquell bany de masses fervoroses per retrobar-se amb el rei emèrit, i ara el rei, clar, tenia previst tornar assíduament a Espanya. Però la casa del rei ha demanat a Joan Carles I que no torni per evitar el show que es va muntar. A part del mal de cap de gestionar les aparicions públiques del pare, avui em quedo amb la vinyeta a La Vanguardia de José Luis Martín, els seus apunts al natural, que potser va una mica tard, perquè el punt de partida és la celebració del jubileu de platí del cap de setmana d'Isabel II, però tot així val la pena.
Thank you for having me. I do hope you're having a lovely jubilee.
Tea?
Oh, yes, please.
L'heu sentit, és Isabel II parlant amb l'osset de Paddington. Si no l'heu vist, busqueu aquest muntatge perquè el pots mirar una i una altra vegada i no et canses. Bé, doncs els apunts al natural de Martín veiem a Felip VI, grisós, amb un posat tristot, mirant la televisió, on veiem una pantalla plena de color, amb imatges d'aquest 70è aniversari d'Isabel II, no? Uh-huh. Aquest té que prenien Isabel II i en Paddington, i un cartellet que assenyala el rei d'Espanya i diu: rei morint-se d'enveja. No és per menys.
Vinga, que tornem a la guerra d'Ucraïna, Olga, malauradament, i una nova entrevista, un analista sobre el que pot passar a la política internacional.
També és a La Vanguardia, la conversa és amb el diplomàtic finlandès Heikki Talvitie, que va ser ambaixador a Moscou entre 1988 i 1992. Assegura que no té sentit comparar la situació geopolítica ucraïna amb la finlandesa, que Rússia considera l'OTAN com una amenaça, llavors Rússia ja és una amenaça per a nosaltres, per tant la Unió Europea. És rotund sobre el motiu de la invasió d'Ucraïna. Sembla que quan es va signar l'acord entre Boris Yeltsin i Washington, l'any 1994, ja es fixava la frontera d'Ucraïna i es veia venir que la zona del Donbass i de Crimea seria problemàtica. També creu que ens hauríem d'aprendre seriosament a Putin quan parla de l'ús d'armes nuclears si es posa en dubte el futur de l'estat rus. És curiós, fa uns dies teníem un altre analista que deia que no patíssim, que això ara ja no, doncs... Ara el senyor Talvitie creu que si Putin, diu, està lluitant per la vida del seu país i està perdent, i creu que com més feble es torni Rússia, més pensarà a utilitzar armes nuclears.
molt poc tranquil·litzant.
Home, sí, bastant poc. Què t'ha agradat saber avui, però?
Mira, tot i que no m'ho acabo de creure, dues notícies que ens arriben de Brussel·les. La primera és la proposta de la Unió Europea per acordar uns criteris perquè el salari mínim a Europa sigui digne. Això suposa tenir en compte el cost de la vida i el nivell, la distribució i la taxa de creixement dels salaris. M'encanta la idea.
Total confiança en Europa.
Però veurem com es concreta, a veure si arriba. I l'altra és un déjà vu constant. Els carregadors universals. Potser ho havíeu sentit fa 5, 10, 15, potser fins i tot 20 anys. Brussel·les ha donat llum verda al carregador universal en territori comunitari. Ja tenim la llum verda. Sí. Des d'ahir existeix un acord provisional, això sí, per exigir que mòbils i la resta de dispositius que es comercialitzin a la Unió Europea siguin compatibles amb un carregador USB tipus C, que no sé exactament quin és, però fins que no es concreti més, tampoc m'hi trencaré el cap. També, en teoria, els consumidors podrem triar si comprem el dispositiu amb o sense carregador, no com fa ara iPhone, no? Que el compres i ja no et ve ni el carregador.
És veritat.
Molt llestos.
Com estalvien.
Quina entrevista no ens podem perdre avui?
La de la Contra del País. Entrevisten a Coco, que és el nom amb el que signa Corinne Rey, dibuixant del setmanari satíric Charlie Hebdo i també de Liberación. Acaba de publicar Seguir dibujando, on explica el que li va passar el gener de 2015, quan dos terroristes la varen apuntar amb Kalashnikovs, la varen obligar a introduir el codi per obrir la porta de la redacció i després varen matar a 11 dibuixants, redactors i treballadors i a un policia quan fugien. Moltes ganes de llegir aquest llibre. Les pàgines sobre el moment de l'assalt són fosques i sembla ser que estan plenes de gargots i els terroristes apareixen com ombres. Diuen que són imatges, sobretot quan van matar els seus companys, que tot i que les va veure no volia compartir-les i que es quedaran al seu cap. Li pregunten si ara s'autocensura més a l'hora de dibuixar i diu que no, que segueix dibuixant sobre la religió o sobre temes conflictius. Entén que la seva feina també consisteix en molestar. Diu que és dibuix de premsa, no il·lustració. I també creu que ara la gent reacciona davant qualsevol cosa amb el pretext del respecte.
Per cert, una ultimíssima hora, encara més. Sembla ser que us hem donat la primícia, l'exclusiva, o l'última hora, millor dit, d'aquest segon concert de Bruce, i tot apunta que hi ha moltes possibilitats que es faci un tercer concert de Bruce Springsteen.
Vinga.
Sembla que sigui el guió, però no, és
podràs
així,
anar tres
real.
Dies, Marc.
Quan acabem el programa, hi haurà 150 concerts programats
tot l'any.
S'aniran duplicant i triplicant els concerts a la ciutat. Marc,
això també... Vaig dir que amb el primer ja vaig servida, eh? Vull dir que ja està.
Però ho hauria pogut anunciar fa dies, no? No quan les entrades ja estan a la venda, quan la gent ja s'ha posat nerviosa.
No, i l'expectació.
Mare meva, quina mala baba.
Bé, us anirem informant, eh? Si es confirma finalment aquest tercer concert. En tot cas, notícia que interessa, sobretot, ara parlem de la ciutadania, Jarque, alerta, que pateix contaminació acústica a la ciutat de Barcelona.
Atenció, Marta, mira, fa temps que parlem dels nivells de soroll i la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona a regular i millorar les zones més conflictives.
Correcte.
Bé, mentre aneu esperant, veïns de diversos barris de Barcelona s'han organitzat contra el que consideren nivells de soroll inacceptables.
M'hi sumaré.
I han anunciat que el 16 de juny es concentraran a la plaça Sant Jaume a les 7 de la tarda.
Perfecte, no haig de treballar a aquella hora.
7 de la tarda, 16 de juny. Ho impulsa la xarxa veïnal contra el soroll.
I notícia que t'hagi sorprès, Olga.
Mira, que no m'ha agradat gens saber que 25 pobles de Lleida no poden beure aigua de l'aixeta perquè els pesticides han contaminat l'aigua. És la segona vegada que els passen un mes, són pobles del Segrià i les Garrigues, la sequera i l'activitat agrícola està provocant aquestes incidències que afecten a l'aigua del beure.
Què t'ha fet somriure avui?
Saber que a la colònia de flamencs que hi ha a les salines del Delta de l'Ebre han començat a criar. Això és maco, eh? Ja han vist les primeres cries de flamenc després que l'any passat superessin el rècord de naixements. M'havia deixat la S. Més de 4.300 parelles reproductores i 3.260 cries a prop de les salines.
Carai, tu, va, que acabem amb l'entrevista a un savi.
És el barman Marcelo Hernández. M'ha semblat molt savi. És el protagonista de la Contra a la Vanguardia. En Guillermo Fresser ha publicat Marcelo, que són les memòries novel·lades sobre la vida d'aquest senyor Marcelo, que té 77 anys i ha servit més de 50 anys a l'Oyster Bar de l'estació Grand Central Terminal de Nova York. Una dada. Serveixen 10.000 ostres diàries, però també fan còctels. Ell diu que el secret dels seus còctels, que sempre són especials, m'ha encantat això, és que els barreja i serveix amb amor. Si voleu saber, si voleu ser barmans, el consell del senyor Hernández és que mai parleu de política. També m'ha agradat que diu que un barman sent, però no escolta, perquè la discreció és la virtut suprema d'aquest ofici.
4 minuts que passen de 3:15, anem cap a la imatge del dia.
La imatge del dia.
I és una de les aquelles potents, Xavi?
No more war.
Avui fa 50 anys que es va captar una d'aquelles fotografies mítiques. La fotografia es coneix amb el nom de la nena del napalm. I en ella es veu un grup de nens fugint d'un atac de napalm al Vietnam. Mm. Al centre capten la nostra atenció una nena nua amb cremades pel cos. Segur que l'heu vist. Mm. Doncs el periòdic obre avui amb una foto de Kim Puc Panty, la noia del napalm, i Nick Wood, el fotògraf que la va fer, junts davant d'una reproducció gran de la foto. La instantània està en boca de tothom per l'efemèride i el New York Times ha publicat una columna de la protagonista de la foto 50 anys després. Em quedo amb una frase. Per definició, les fotografies capturen un moment en el temps, però els supervivents d'aquelles fotografies, en especial els nens, han de continuar endavant. No som símbols, som humans. Està bé tenir aquesta frase al cap quan, per exemple, veiem la imatge de l'ara de dos nens amb banyador i pala de plàstic a la mà jugant a la vora del riu Dnieper, a Kiev, Ucraïna. Segons la UNICEF, dos de cada tres nens i nenes ucraïnesos viuen fora de casa seva. En total, 3 milions de menors desplaçats dins del país i més de 2 milions refugiats a altres països.
Per cert, aquesta fotografia que fa referència al Xavi la podreu trobar ara mateix si ens seguiu a Twitter, a @almatiestel. I, per cert, una darrera hora, Doctor Music acaba de confirmar que de moment no hi haurà tercer concert. No hi haurà tercer concert.
A veure si no acabarà venint aquest home, tants Déu concerts.
Tira, tira, Harke, va. Corresponsal oficial del programa, ja tens el càrrec oficial. Ets, per cert, a Escòcia, que no sé quin dia actuarà el Bruce, per parlar-nos d'una gesta esportiva insòlita.
I esgotadora, Mercè. Mira, una gesta que protagonitza una parella d'Aberdeen que devien tenir poques coses a dir-se, perquè ja se sap que la convivència i la rutina de vegades ofega les relacions. I van decidir fer una activitat, no?, doncs per fomentar l'amor, i van decidir córrer. De fet, van començar a córrer el 19 de febrer i fins aquest dissabte passat no van parar.
De febrer.
Mira, de fet, van córrer 106 maratons en 106 dies. Una marató al dia, i això sumat són 4.469 quilòmetres. Us imagineu?
Déu-n'hi-do.
Complicat, eh?
Fer-ho, no?
Personalment, per acabar jo, una única marató, una, que recordem que són 42 quilòmetres, jo crec que amb 106 dies no en tindria prou. Per tant, m'imagino aquesta gesta i la veritat és
que... M'hi sumo, podem compartir-ho.
Exacte.
En tot cas, suposo que han batut algun així, algun rècord, Harke, de Guinness, d'aquells que a tu t'agraden, o no?
Mira, no, perquè no computa, no ho van oficialitzar, d'allò que no van cridar el jutge, perquè suposo que tampoc s'ho pensaven fer-ne tantes. Es van anar tirant i es anaven sentint bé.
Potser
i es van...
has hagut d'entrenar una mica abans.
Sí, però hosti, fins a arribar a 106, des d'un principi no s'ho esperaven i es van anar veient bé, perquè mireu, tot forma part d'una campanya solidària. Els quilòmetres recorreguts no han estat en va. Les 106 maratons han servit primer per fer-nos adonar als que hem llegit la notícia que ens hem de posar en forma, que cansar-nos per pujar 5 pisos a peu és una cosa indigna.
Cert.
I també ha servit l'altre objectiu, que seria el motiu i l'objectiu d'aquesta gesta, és per conscienciar i recaptar diners per la lluita contra la demència després que el pare d'una de les noies morís d'aquesta malaltia mesos enrere.
Doncs gràcies, Harke, per
vaig
aquesta
tornant,
corresponsalia. Sí, si us plau.
Corrent, per favor.
Com el ninotet aquest del Doctor Music. Les xarxes, per cert, que encara parlen del primer cara a cara que es va viure al Senat.
Sí. Totalment com si fos un combat entre influencers organitzat per Ibai Llanos, la primera intervenció al Senat de Feijóo havia creat molta expectativa. El nou líder dels populars venia amb ganes de gresca, però davant tenia un autèntic tigre.
Ai.
Ja sabem que el president del govern central, davant les càmeres, es creix.
A insultos me gana usted siempre.
Y veo que siga usted con la línea del señor Casado de hablar mal de España fuera. Y eso es malo para España, señoría.
¿Por qué no se endeuda usted 1.400 millones de euros más cada semana?
Ustedes dan lecciones de cumplimiento de la Constitución, pero no cumplen la Constitución.
El moment més viral d'aquesta velada de l'any, versió boomer, ha estat la patinada d'Alberto Núñez Feijóo.
Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos. La prima de riesgo más alta desde verano del 2014.
L'antic líder del PP gallec, o qui li escriu els discursos mai ho sabrem, va confondre la prima de risc amb els tipus d'interès.
Ui, això és que va recuperar un discurs de l'anterior crisi.
Jo anava a dir que també crec que la majoria de nosaltres no ho podríem definir, eh? Veig molt postureig a Twitter. Però com a cara a cara pugilístic a mi em va decebre. Però potser és una d'aquelles coses que es deviuen en directe ja a l'escenari principal. Perquè per les reaccions de les persones que estaven al Senat ens van perdre el combat del segle.
Sí?
Fins al següent cop, suposo que es creuin.
A veure.
Molta mandra.
Vinga, nosaltres veurem què passa avui. De fet, farem un seguiment exhaustiu amb Judit Casellas des del Parlament de Catalunya. Ja sabeu que avui té lloc el debat de la llei del català a l'escola i la sessió de control del govern i el president de la Generalitat. Anirem connectant amb la Judit perquè ens vagi obrint fil aquí al matí a Ràdio Estel. Però abans, freqüència madurada, què ens proposes? Per cert, Marta, tot bé ahir?
Molt bé. Molt bé.
Força bé.
Vam celebrar l'aniversari, per cert, membres d'aquesta taula hi éreu, i penso que vam gaudir tots d'una vetllada molt bonica.
I els que no hi eren els vam trobar a faltar.
Molt, molt. Repetirem, eh?
Home,
repetirem
per
aquells que no van poder venir.
Jo ets a dir que tinc seqüeles, al peu de dret.
Vas patir algun xoc.
Algun xoc.
Alguna corba no la vas acabar d'agafar bé.
Doble xoc.
Ja se sap, quan es viu en pisos petits... I ha d'estar tot molt encaixonadet.
Podem confirmar que Mercè Mondelo i Olma Giró són les que tenen millor capacitat pulmonar?
Sens dubte.
Ara que deies de pujar escales.
Sí, bueno, i perquè no em vas veure a mi, eh? Jo també pujo bastant bé per l'edat que tinc. Va, que és avui el Dia Mundial dels Oceans, 8 de juny, i per això dediquem al Freqüència aquests mars d'aigua salada que tanta alegria ens donen i que tan poc cuidem, per cert. A l'oceà s'hi poden fer moltes activitats i gaudir-ne de moltes maneres. D'aquí la pregunta d'avui. D'acord? Quina activitat aquàtica s'amaga darrere les pistes del Freqüència Madurada? Esteu a punt?
Super a punt.
Sí?
Per a orella, aquesta és la primera pista. Fàcil, fàcil. Facileta, avui, la pista. Què, Mercè, no?
Sí, però... Sí?
Ai, no és menjar crancs, Mercè.
No?
El Sebastián, deixa'l tranquil.
Exacte, la música era per acabar d'il·lustrar que som al mar.
Val.
I concretament... No estem per sobre, vaja.
No estem a la superfície.
Penso que ha quedat clara la pista.
Explica-ho més.
En qualsevol cas, n'hi haurà una segona, eh? Als vols de la una... pels que des de casa ja ho sabeu, 663-99-30-62, WhatsApp, o correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Clar, estava escoltant a Bonnie Tyler. Pujale, pujale, fave, José. Que els oients diran, però si ja l'ha posat...
Si ja l'hem escoltat,
el Trias,
a dos quarts de nou.
Clar, és que avui Bonnie Tyler, ja ens ho ha dit el Trias, fa 71 anys, i clar, òbviament, doncs, li havíem de pujar al fader aquesta cançó, aquest power ballad que em fa gràcia, no?, que és una balada poderosa, que és el Total Eclipse of the Heart, i com que el Trias no li ha durat gairebé temps, perquè ho hem comptat, Olga, que ha durat 30 segons.
Molt poc, i a més, el pitjor ha estat la decepció, la redacció, tothom cantant, i
clar,
ja arribava el moment àlgid...
Clar, hem hagut de callar.
Doncs vinga, aquí el teniu.
Dos quarts.
A total eclipse of the heart.